Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 28 de gener de 2019. I el cert és que no venim precisament d'un cap de setmana massa bo en matèria de resultats. Si parlem de futbol, per exemple, la Unió Esportiva Sitges va perdre 4-2 en la seva visita al camp d'un Òdena que va aixecar un 0-2. Amb un 0-2 marxava al descans el Sitges. Un Sitges que va perdonar en excés i que, bé, ho va acabar pagant amb aquesta derrota 4-2 al camp d'un Òdena que després d'aquests 3 punts es col·loca segon, aprofitant també que l'Olivella no va passar de l'empat a 1 a cara seva amb la Pobla de Claramunt. Un Sitges que aquest dissabte precisament rebrà la visita de l'Olivella al municipal d'Aiguadols. En futbol femení, el primer equip del Sitges Sobrense va caure derrotat 1-2 a Aiguadols davant el líder, el Tortosa Ebre, i ara mateix queda força lluny d'aquesta primera plaça, amb 8 punts, ni més ni menys. En futbol base, en d'aquí moments, destacarem la bona victòria del juvenil de Preferent de la Blanca, que es va imposar 4-3 ahir al Nou Pinsbens, i això que en el minut 60 i pico anava perdent per 0-2. Amb l'Isidre Gómez en repassarem tots els resultats dels equips de la Blanca d'aquí uns momentets. En bàsquet, en recordem que aquest cap de setmana no hi ha hagut jornada amb la Copa Catalunya, ja que s'ha disputat l'All-Star a Manresa. El jugador del bàsquet Sitges, Jordi Boronat, va disputar el maig amb la selecció del grup 2, anotant 11 punts i contribuint al triomf d'aquest grup segon per 94-91. Més coses, el món de l'hoquei patins ens deixa la contundent derrota del Club Patí Sitges a la pista del líder Congrés per 7-1, una dura derrota que confirma, sens dubte, el pitjor moment d'aquesta temporada dels sitgetans a la primera catalana, havent sumat només 2 dels últims 15 punts. I dues bones notícies per acabar, i que ens arriben del món de la natació, amb els dos rècords del món del nedador del Club Natació Sitges, Toni Ponce, en les proves dels 100 i 200 braça d'aquest passat cap de setmana a Pozuelo de Alarcón, i la bona actuació de la també nedadora del Natació Sitges, Marina Povedano, assolint l'or en la prova dels 50 braça del Campionat de Catalunya. Tot això i més en aquesta hora esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem!
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
061. CatSalut respon. Creus que la salut mental no va amb tu? Dona la cara per la salut mental. Una de cada quatre persones tindrem algun problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Tot i això, encara hi ha molts tabús i prejudicis que fan que moltes persones se sentin aïllades i discriminades. Per evitar-ho, és important parlar obertament i amb naturalitat de la nostra salut mental i saber escoltar amb respecte i interès. Junts, donem la cara per la salut mental. Trobaràs més consells al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061. 061. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix les 4 i 5 minuts de la tarda, temps de crònica esportiva a la sintonia en Ràdio Maricel, en aquest temps de descompte d'avui 28 de gener de 2018. A punt d'acabar ja amb aquest mes de gener, a punt d'encetar amb el mes de febrer. Continua la competició esportiva en aquest hivern. I hem de començar ja repassant els primers resultats en matèria de futbol base. Ho dèiem ara fa uns moments, bona victòria la que va aconseguir ahir el Nou Pinsbens al juvenil de Preferent de la Blanca en imposar-se 4-3 al terlenca barcelonista del Prat. Els visitants que es van arribar a posar amb un 0-2, però els gols de Gabriel Guerin, Gerard Vall-Llosera i doplet d'Àlex Casanyola van acabar donant-li aquests 3 punts per la Blanca. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un partit de 7 gols ahir al Nou Pinsbens. En fi, que els afeccionats que van decidir anar al Nou Pinsbens no s'ho van passar gens malament.
No, jo ahir m'ho vaig perdre.
Vaja, home.
Vaig triar el Barça i mira, potser me n'arrepenteixo.
Bé, aquestes coses passen també. Bé, una victòria, Isidre, per 4-3 en un partit en què els nanos van haver d'aixecar un 0-2.
Sí, el que m'ha explicat, vam dominar tota la primera part, però amb dues jugades d'aquestes també propiciades per l'ajuda del vent ens van enganxar a l'esquena, ens vam anar al descans 0-2. I després, a la segona part, en 15 minuts, vam continuar jugant bé i ja havíem remuntat el partit. Al minut 59 ja anàvem 3-2. Després l'Àlex va fer el quart i els últims acaballes d'una altra errada. Potser hi ha una falta de concentració, ens va a portar el 4-3. Però molt bé, molt bé.
És una victòria que allarga una miqueta més aquesta bona dinàmica en la que s'ha instal·lat l'equip. Porta puntuant els 6 últims partits amb 4 victòries, 2 empats. La Blanca, que ara mateix és 8a a la classificació, té 25 punts, per tant, que duri, si pot ser una setmana més, aquesta bona sintonia. Seguim amb més resultats, Isidre.
Pues mira, continuarem amb el juvenil B, que va guanyar 1-3 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. El cadet A va perdre 2-1 al camp del Sant Boià. El cadet B va guanyar 10-0 al Basolerdo de la Pinsbens. L'infantil A va guanyar 3-1 a Pinsbens al Piera. L'infantil B va guanyar 0-2 al camp del Ribes. L'infantil C va guanyar 1-4 al camp dels Subirats. Amb alevins, l'alevina es va imposar 1-3 a l'escola de futbol Gavà. L'alevin B va guanyar a Pinsbens 3-2 al Sant Sadurní. El C es va imposar 5-7 al camp de la Penya Jove de les Roquetes. El D va guanyar 2-3 al camp del Patí Sant Ramon. I finalment l'E va perdre a Pinsbens 2-6 contra el Vilanova i Geltrú. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 7-0 contra el Barcelona. El Benjamí B va guanyar 7-2 a Pinsbens contra l'Òdena. El C va perdre contra el Basa Vilanova i la Geltrú 8-1 i finalment el D es va imposar Pinsbens 9-1 a l'Hortonenc. Fent un repàs d'aquests estadístics, tenim aquesta setmana 12 victòries i 4 derrotes. No toquem el sobresaliente, però quasi. Aquesta... Ja hi firmàvem cada setmana aquests resultats.
Sens dubte, un bon cap de setmana per als equips de la Blanca. Doncs ho deixem aquí. Isidre, moltíssimes gràcies i bona setmana. Fins divendres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Quatre i nou minuts de la tarda, repassats ja amb aquests primers marcadors en el món del futbol base. Anem ara al futbol femení, ho dèiem, tot just en començar amb aquest temps de descompte a la segona divisió, partit de la 14a jornada. Ahir al municipal de Guadols, el primer equip femení del Sitges Sobrense va caure derrotat per 1-2 davant el Tortosa Ebre. És tot just la segona derrota de les noies de Xavi Areu, el partit que va començar amb el primer gol a càrrec de la golejadora del Tortosa Ebre, Sheila Miguel, al minut 18, a les 62 s'aconseguia l'empat Nut Alvareda i ja a les acaballes Sofia Ubà, la jugadora visitant, aconseguia amb aquest segon gol que li donava els 3 punts al conjunt tortosí. És una derrota que deixa el Sitges Sobrense en aquests moments 8 punts del liderat, tancarà, millor dit, la primera volta del campionat jugant al camp del Vallirana. Destaquem també d'aquesta jornada de futbol femení l'empat de l'equip cadet, 6-6, aquí a Iguadols, davant el Pardinyes, i la derrota de l'infantil 5-0 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. Vinga, doncs, continuem aquí, estem pendents de trucar al tècnic del Sitges Sobirense Femení, en Xavi Areu. De moment no ens despengem al telèfon. Seguim repassant més resultats en matèria de rugby. Destaquem una nova victòria del primer equip del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb el Gòtics a la Foixarda per 5-14 en partit de la sisena jornada de la segona fase a la divisió d'honor catalana Vueling. Com dèiem, la sisena victòria dels homes de Camilo Hanglin i Isaac Richmond. Només han pogut aconseguir 6 victòries en aquests 6 primers partits, a banda dels Sitges, el CEU i el Barça Blau. Recordem que el proper partit serà a Lleida, al camp de l'INEF Lleida. En aquesta darrera jornada va perdre 20-0 al camp del Manresa. Destaquem també d'aquest calendari de partits del Rugby Club Sitges l'empat a 12 de l'equip femení a Vic davant el CAT Central, la victòria de l'equip sub-16 de tercera catalana 41-22 davant l'INEF Lleida i la derrota del sub-14 de primera catalana 27-19 al camp del Gòtics en Rugby Club. Quatre i dotze, ara sí, sembla que ja podem parlar amb el Xavi Areu, amb el tècnic de l'equip femení del Sitges Sobirense. Xavi Areu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La derrota d'ahir us allunya una mica més d'aquesta primera posició. Anem a pams, analitzem d'entrada el partit, aquesta derrota per 1-2, un partit igualat, com indica el seu resultat, una derrota que va arribar als últims moments.
Sí, a veure, la realitat és que nosaltres vam ser molt, molt superiors al Tortosa i la derrota s'explica a partir de la nostra manca d'encert a la porteria rival i d'un robatori arbitral bastant important, la veritat.
Sí? Per?
Doncs bé, perquè durant tot el partit va ser molt permissiu amb les dures entrades de les rivals, va perdonar l'expulsió a la seva millor jugadora, i en el minut 89 el seu segon gol és un fora de joc claríssim, però no és no que diguis, va, que el veiem nosaltres i el defensem perquè és en contra, sinó que és un fora de joc de 3 metres i l'àrbitre està mal col·locat, està a l'esquena de la jugada i quan es gira doncs surt a la davantera sola i no el xiula i ens marquen el 2-2.
Una derrota cruel, per tant.
Molt cruel perquè realment al minut 15 podríem anar 3-0 guanyant. Vam tenir 2-3 accions molt clares, vam fer un travesser, vam tenir 2-3 pilotes que es van passejar per la línia de gol i no vam ser capaces d'empujar-les cap a dintre. I bé, després elles en un refús de la portera ens van agafar l'esquena lateral, ens van superar la central, la nostra portera també no va estar encertada, ens van marcar porteria buida. I ja està, és que ens van tirar 2 cops de porteria en tot el partit. Vam ser molt superiors. No vam ser capaces de ficar les que vam tenir.
En qualsevol cas, Xavi, bé, la derrota us deixa lluny, com dèiem, d'aquesta primera posició. Ara mateix, quan queda tota la segona volta, encara queda un partit per tancar la primera i tota la segona, no sé quina és la sensació que tens tu com a entrenador.
Doncs la sensació és d'injustícia, no? Perquè bé, érem conscients que el Tortosa ho havia guanyat tot i que si volíem ser campiones doncs havíem de guanyar aquest partit, fos com fos, perquè la realitat és que ara és molt complicat. El Tortosa, en comptes de marxar d'aquí a 2 punts i tocat, doncs marxar a 8 i amb un ple de victòries a la primera volta. Per tant, es farà molt complicat disputar la Lliga. I sumat que en aquesta categoria només puja el campió, el segon no promociona, doncs ens allunya molt del nostre objectiu, la veritat.
Doncs, certament, mira, ara t'ho volia preguntar, només el primer és el que aconsegueix l'ascens de categoria, per tant, us quedeu en una situació, com deies, Xavi, vaja, no diré missió impossible, perquè són 8 punts i encara en queden un fotimer per disputar, però vista la trajectòria del Tortosa Ebre, serà difícil, no?, que es deixi 9 punts.
Sí, clar, a veure, és que tenim un enfrontament directe a l'última jornada, però clar, és que anava a perdre 2 més. Llavors, bueno, a veure ara com va aquest inici de segona volta, que ja també tenen un calendari molt exigent, igual que nosaltres, tenen tots els duels directes amb Vilanova, Calafell, Olèrdola i Sant Vicenç. A veure què tal se n'en surten. I bé, la veritat és que és una llàstima.
Veient el que us ve per sota també, compte, perquè clar, el Vilanova apreta, està igualat a punts amb vosaltres, el Sant Vicenç també està amb 33, el base que la feia amb 32, són ara els equips que probablement també puguin aspirar a aquesta segona posició, que com deies, evidentment no et dona cap mena de premi, però bé, estan allà.
Sí, nosaltres, ara que hem acabat la primera volta i hem jugat contra les líders, crec que les jugadores han pogut veure que són superiors a totes les rivals i al final, ja et dic, ahir perdem per manca d'encert i per una molt mala actuació de l'àrbitre, que no va estar a l'alçada, però vam ser molt superiors durant tot el partit i la derrota contra el Vilanova també certament és força inexplicable, perquè vam ser també molt superiors, igual que l'empat del Calafell, però bé, ens va enganxar un inici de temporada molt exigent amb tots els rivals que, doncs, bueno, que estan a la part alta i sense haver pogut ser pretemporada per les obres d'Aiguadols.
Com estan les noies?
Doncs tocades, perquè, clar, portem tres temporades ja aquest bloc de jugadores junts i portem tres temporades sent subcampiones. I ahir probablement doncs, clar, es perd l'oportunitat de tornar-ho a ser, ja no depenent de nosaltres, i doncs bé, és una mica frustrant, no?, perquè per quarta temporada, si aconseguim fer bé la feina d'aquesta temporada, doncs tornar a ser subcampiones i no tenir premi.
És dur, això?
Home, òbviament, clar, és dur estar baix i no lluitar per res o lluitar per no baixar, però també és molt dur per a aquest grup de jugadores tan joves, que al final ho hem parlat més d'una vegada, que la plantilla està formada per, en el seu gran gruix, 80% per jugadores cadets, lluitant una categoria amateur on els rivals que et guanyen ho fan pel físic, no pel futbol, i portar ja, doncs aquesta serà la quarta temporada, que si no passa res estrany, doncs acabarem subcampiones, i bueno, és frustrant.
Bé, és una plantilla jove, ho acabes de dir. Per tant, hem d'entendre que la temporada que ve podríeu tenir una altra oportunitat. Sí que estem, parlant a molts mesos a vista, no? però en qualsevol cas, ara el principal argument o el principal actiu que teniu és precisament això, la joventut del planter.
Sí, ara bé, estem recollint tota la feina, no?, el sènior que s'ha fet durant tots aquests anys, no? Llavors, òbviament, ser subcampiones amb un equip cadet a la categoria amateur, doncs és genial, és per felicitar-les, és per estar orgullós, és per treure pit, sens dubte, però bé, nosaltres ens exigim i ens dol perquè sabem que el nostre lloc és estar més amunt.
Bueno, a intentar passar pàgina, serà difícil, Xavi, però a treballar aquesta setmana per al proper partit al camp del Vallirana.
Sí. Des d'aquí m'agradaria felicitar les meves jugadores i ara òbviament l'objectiu que ens hem de marcar és guanyar tot el que queda fins a la final de temporada, treure una miqueta d'orgull, guanyar tots els directes que ens venen al principi de la segona volta i anar a Tortosa a retallar punts i emportar-nos una victòria per acabar bé la temporada.
Molt bé, Xavi, doncs agraïts de poder xerrar una estoneta més amb tu, en aquest cas de futbol femení, i que vagi molt bé, bona setmana.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau. Bé, doncs certament, com deia el Xavi Areu, és frustrant el fet d'acabar una nova temporada i acabar de nou en aquesta segona posició, que no dona dret ni tan sols a poder jugar una promoció d'ascens. Seria aquesta la quarta temporada, si no recordo malament el que ens acaba de dir el Xavi. Per tant, a partir d'aquí, bé, intentar, com deia el tècnic, guanyar el màxim de partits ser possible, intentar retallar amb algun puntet aquest femení Tortosa Ebre, que de moment doncs acaba aquesta primera volta sense perdre cap partit. 4 i 20 minuts de la tarda, deixem el futbol femení abans d'entrar de nou en matèria futbolística. Com dèiem, tot just en començar el programa, dues bones notícies que ens arriben del món de la natació, perquè el nedador del Club Natació Sitges, Toni Ponce, ha assolit dos rècords del món en les proves de 100 i 200 metres braça en el 7è trofeu de natació Ciutat de Pozuelo, que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Pozuelo de Alarcón, un Toni Ponce que va acabar el 2018 de la millor manera possible i que arrenca aquest 2019 doncs, amb aquests dos rècords del món en les proves de 100 i 200 metres braça. I la també nedadora del Club Natació Sitges, Marina Povedano, que va guanyar la medalla d'or en la prova dels 50 metres braça en el Campionat de Catalunya que organitzava la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics. La Marina va quedar, a més, en la setena posició en la prova dels 50 esquena. Quatre i 21 minuts de la tarda, moment ja de repassar el grup 12 de la tercera catalana de futbol, partits de la 19a jornada i com queda la classificació. Els resultats han estat Olivella 1, Montserrat Igualada 1, Òdena 4, Sitges 2, La Múnia 2, Mediona 0, Ribes 1, La Pobla de Claramunt 0, Cubelles 11, Anoia 2, Riudevitlles 2, Capellades 1, Piera 1, La Granada 1, Penya Jove 3, Moja 5 i Masquefa 0, Sant Andreu de la Barca 1. El Cubelles continua una setmana més liderant la classificació, 48 punts per al conjunt de Xavi Vilagut. L'Òdena que es situa segon després de la seva victòria davant els Sitges i després que l'Olivella punxés al seu camp amb la Pobla de Claramunt. El conjunt de Rafa Porres, per cert, proper rival dels Sitges, és tercer ara mateix amb 43 punts. Quart el Moja amb 40, 36 per al Ribes. El Sitges és sisè, suma ara mateix 32 punts. Però li segueixen molt de prop equips com la Granada, el Riudevitlles o el Sant Andreu de la Barca. Tots tres equips, 31 punts. 21 punts per Penya Jove, 21 punts també per Montserrat Igualada, 20 per Piera, 18 per La Múnia, 17 per Masquefa, 15 per Anoia i tanquen la classificació. La Pobla de Claramunt amb 13, el Capellades amb 10 i el Mediona amb 7. Tot més o menys en ordre, que diria aquell. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Potser el resultat més sorprenent, entre cometes, és l'empat a un de l'Olivella amb el seu camp amb la Pobla de Claramunt. I encara gràcies, perquè un gol de penal d'Adrià Alonso en els darrers instants li va permetre al conjunt de Rafa Porres igualar el maig.
Sí, el Montserrat Igualada.
Montserrat Igualada, què he dit?
La Pobla Claramunt.
Perdó.
Pobla Claramunt va perdre 1-0 amb el Ribas. No, no vas bé, és al costat.
Quin cap, perdó.
És al costat.
Molt bé.
Doncs,
el que deia, no? Un punt és un punt.
Sí,
quan estàs a punt de perdre els tres.
És un punt, però és una ensopegada, no? Perquè, de fet, tu vens de perdre el camp del Moja, saps que tens ara dos partits molt exigents, perquè tens que anar al municipal d'Aiguador i, a més, a Sant Andreu de la Barca. Un Sant Andreu de la Barca que sembla ser que està agafant la forma i la prova tens que guanyar el camp del Masquefa i rebrà, doncs, aquesta setmana a l'Òdena. Vull dir, són molt aspectes que no podia fallar l'Olivella i tenia que guanyar. Es veu sorprès per Montserrat Igualada, que li va complicar molt les coses, li va faltar arribada a l'Olivella i doncs quan no tens arribada acabes patint.
L'Olivella que visitarà Aiguadols aquest dissabte a 5:45 de la tarda per enfrontar-se als Sitges. Un Sitges que va perdre dissabte a la tarda 4-2 al camp de l'Òdena. Ara en parlarem, però si repassem el que han fet els equips de la comarca aquesta 19a jornada, ens quedem també, Toni, amb la victòria per la mínima del Ribes 1-0 davant, ara sí, la Pobla de Claramunt.
Sí.
Són tres punts una mica amargs, perquè com ens deies aquest matí, la lesió de Víctor Fèlix va enterbolir aquesta victòria.
Sí, i a més el gol va venir després de la lesió, perquè la lesió va arribar sobre el minut 76, doncs va ser una lesió greu, doncs a Víctor Fèlix, que es va trencar la tíbia i el peroné.
Mare de Déu.
Doncs després d'un temps, sobre uns 25, mitja hora, que no van poder portar-se ja el Víctor cap a Sant Camil. I això, doncs, al minut 100, segon l'àrbitre sent algo, doncs acabava marcant el, i no menys que el Günther, que
sí.
Que el Günther va marcar de falta, una falta que ell la llança molt bé. Lo que passa que doncs nos va dir Toni Salido que aquesta no la va llançar bé i ves per on va rebotar en el porter i va acabar entrant. Era un gol molt important perquè suma 3 punts en un dia gris pel Ribas degut a aquesta lesió.
Sí, crec 112 posava
112.
Sí.
I el Günther, el Rubén Günther, eh?
Sí, Treviño, germà de
Patrick,
Rubén
Günther, Treviño, sí.
Tres punts importants per aquest Ribas, que encara té el partit pendent al camp de la Granada pel que fa a la lesió de Víctor Félix. Bé, des d'aquí doncs desitjar que tot li vagi molt bé, que l'operació vagi molt bé i que la recuperació encara sigui molt millor.
Sí, esperem que tot vagi molt bé, perquè d'alguna manera ha trencat una miqueta doncs, la vida d'aquest jugador, la vida del dia a dia, no?
Sí, el dia a dia, eh? Aquests jugadors no són professionals, clar, evidentment, no es guanyen la vida jugant a futbol, clar. Tenen cadascú les seves feines i això és un pal.
I és una base significativa pel Ribas, un Ribas que aquesta setmana doncs, va al camp del Moja, eh?
No, Déu-n'hi-do. Moja que, Toni, va fer la feina i li va fer 5 a la penya jove. Deies divendres, si una cosa bona té a la penya jove és el seu camp, on no havia perdut, doncs ves per on, el Moja li va fer 5. Sí que la penya jove en va fer 3, però en fi, el Moja també va fort.
Sí, va molt fort i la penya jove té que millorar molt en defensa, perquè si no acabarà patint, eh? Està més a prop ja del descens que de dalt, no? I doncs ho té molt complicat, no? Per això una penya jove que no pot perdonar més, que sí, es va veure sorprès, sobretot a la primera part. La segona va reaccionar, però ja no va tenir temps i va acabar perdent.
Compte amb aquest Moja que s'ha situat quart, eh? Suma ja 40 punts i que està en disposició de discutir com a mínim la segona posició.
Sí, que té molt de gol,
o a l'Olivella, eh?
Correcte, que té molt de gol, eh? Que és un equip que té molt de gol, que a més és un equip consolidat, un equip doncs, que molt compacte i fa molt de mal, sobretot quan és un camp gran, fa molt de mal. Doncs veurem què passa, el que passa que ara per ara Cubelles i Òdena són els que marquen una miqueta la pauta de la competició, i l'Olivella i el Moja, jo veig que ara més en forma el Moja que l'Olivella, veurem què passa.
I què dir d'aquest Cubelles, Toni? Deies, el Moja té molt de gol, però el Cubelles té molt de tot.
Clar, és que si mirem la classificació, el Cubelles tan sol ha perdut un partit.
Sí.
El Cubelles és el màxim golejador.
És l'equip que més gols ha marcat, perquè 64, n'han casat 16, menys que ningú.
Clar.
Només ha perdut un partit, n'ha empatat 3 i n'ha guanyat 15.
És que ho té tot.
Per tant, números ara mateix, Toni, que fan pensar, i ho repetirem una setmana més, que aquest Cubelles és el màxim favorit.
El màxim favorit, la prova la tens. Ja lo vam veure, de fet, jo me vaig portar una gran impressió el dia que va jugar amb els Sitges, no? Perquè vaig veure un equip molt compacte, defensivament al mig del camp i en atac, perquè té un atac que pot fer molt de mal. La prova la tens un nano, que és el Jan Casas, que ve de juvenil, de l'any passat lo recuperaven ja de juvenil al primer equip, que és el segon any, el primer any ja pràcticament titular en el primer equip, i doncs que te marca cada setmana 2-3 gols, no? Clar, si tot això la facessis a l'Adrià Robert per la banda, al Francesc Medina, ara sí, l'Àlex Morillas,
el bloc que
tens sí. Molta arribada i molt bona defensa.
Em deies fa uns moments que tu has estat mirant el calendari, i què tal?
El calendari, doncs, a veure, el Cubelles ho té bastant bé, el que passa és que el Cubelles té un partit bastant complicat, perquè el Cubelles té que anar al camp de l'Òdena. És l'únic, a part dels Sitges,
sí.
Sitges és la penúltima jornada.
Serà la penúltima jornada, probablement, vaja, no sé, tampoc m'atreveixo a dir...
No, jo tampoc, tant com estan les coses, no?
No m'atreveixo a dir res, no diré res.
Però, en canvi, a l'Òdena, traient el Sant Andreu de la Barca, que és un rival que a mi... Doncs,
molt dur, molt dur.
És exigent, no?
Sí,
és
molt dur, i més al seu camp.
És exigent, no? Doncs Sant Andreu de la Barca té a fora el Ribas i l'Olivella. Lo de més, tot lo té a casa, clar. veient l'Òdena, què equip és al seu camp, tenim pràcticament tota la plantilla, perquè vam veure que pràcticament té tota la plantilla en forma, doncs és un rival complicat, perquè té molta arribada, potser defensivament té
alguna mancança,
no? Però arribada té moltíssima.
El Sitges va perdre dissabte a la tarda 4-2 al camp de l'Òdena. Qui no va veure el partit probablement pot pensar, home, ostres, quina derrota, no? 4-2, sí. L'Òdena ha estat superior. No. Ens agafem el tòpic. Sí. El Sitges va perdonar. I quan perdones ho acabes pagant. En aquest cas ho vas pagar al més alt preu, que és la derrota.
Sí.
Va ser així. Sí, un Sitges que es va posar 0-2 al minut 38. Álvaro Cardiel marcava de penal. Un penal que l'àrbitre xiulava sobre Jorge Ayala. Álvaro Cardiel no va perdonar, i el 0-2 un minut després Dani Migley posava aquest segon gol per als Sitges, que anava al descans amb aquest dos gols d'avantatge, i pensàvem que important serà que els Sitges pugui aguantar ara el temporal que li vindrà a la segona part. No va ser possible, perquè el 46 de la represa el Òdena marcava el 1-2.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, la resta de la pel·lícula.
Sí.
Aconsegueixen l'empat a 2, el 3-2, ja amb l'1-2 el Sitges pot marcar l'1-3.
Sí. I fins i tot l'1-4.
Eh? L'1-4, però com dèiem, l'Òdena aconsegueix l'empat a 2.
Falla un penal.
Erra un penal que atura, millor dit, Xavi García.
Sí.
I fa el quart. I sí. Aquí s'ha acabat tot.
Sí. I el quart ve precedit
sí.
d'una jugada en la que Isaac Ximénez, una penjada a la pilota a l'àrea, té tota la porteria per ell i remata amb el cap alt, quan el més fàcil era posar-la dintre. En la següent jugada, doncs, en aquesta jugada ve una altra que agafa la contra als Sitges i acaba doncs marcant un dels millors jugadors de l'Òdena.
Sí, Aitor Martínez, Aitor, que va fer doblet, també dos gols de
Pol. 4-2, no? Però, clar, és allò que te queda aquella cara una miqueta de tonto, no? Perquè veus que has pogut marcar el 3-3 i que la següent jugada pràcticament te ve el 4-2, que no és just per lo que van veure el partit, perquè el més just, si te'l vas a mirar tal com va anar el partit, hagués sigut un empat a 3, el més just, quan el Sitges també va poder guanyar, com ho va fer l'Òdena. L'Òdena va ser efectiu, molt efectiu, i en canvi el Sitges va perdonar i el va pagar.
4:33 és el moment d'escoltar Víctor Doñate, les impressions del míster del Sitges després d'aquesta derrota, que evidentment és una derrota, la podem qualificar d'agradolça, després d'aquest 4-2.
Doncs sí, la primera part ha estat molt bona, ja no només a nivell de marcador, sinó a nivell de sensacions. Hem estat bé sense la pilota, defensant un equip que estava per alta i ho estava mostrant, que ha fet bons jugadors, i ens hem anat 0-2 aquí en aquest camp, que és complicat, i estàvem advertits que al descans, ho hem parlat, no? Sobretot iniciar bé la segona part, que no deixéssim que ells acabessin alguna jugada fàcil perquè es fiquessin al marcador. Bueno, s'han ficat amb l'1-2 i després hem perdonat l'1-3, l'1-4, hem tingut accions per marcar nosaltres també la segona part, però bueno, al final s'han emportat el partit, felicitar-los, i nosaltres seguim el nostre camí de millora.
Amb el 0-2 al descans, suposo que la consigna al vestidor era compte, sobretot, com puguin sortir ells, no?
Sí, està, bueno, la consigna ha estat molt clara. La consigna era millorar el que havíem fet a la primera part nosaltres. Depenent de... M'és igual que sortís el número 8 d'ells o el jugador que fos, al final era millorar nosaltres el que havíem fet a la primera part. Bé, ens hem trobat amb aquest gol en seguida, els hem ficat ells en el partit, no hem estat encertats en els moments de quan tenim el marcador a favor per poder ficar-se amb més gols d'avantatge, i això els haguessi donat més calma a ells en el seu començar de la segona, i no ho hem aprofitat.
Amb el 3-2 la pregunta és, què faig? Vaig a buscar l'empat o de perdidos al río?
Bueno, amb el 3-2 intentava buscar el 3-3, evidentment. Ho hem intentat, i bueno, desafortunada l'acció del quart gol, perquè ha vingut d'una acció a pilota aturada nostra, i bueno, el Xavi no ha estat encertat en aquella acció última amb el davanter, i després el quart gol doncs ha vingut com ha vingut.
Si et pregunto què no ha fet bé avui l'equip, vaja, crec que la resposta és òbvia, no? No està més encertat de cara a porteria.
Sí, doncs clarament. Avui és un reflex molt clar de que de cara a porteria hem perdonat. És una cosa cosa que tenim d'allà de la primera volta i que està succeint. I evidentment quan jugues aquí contra un equip de la part alta que té bons jugadors i que demostra que perquè està dalt, doncs si perdones, doncs despertes el drac i així ha estat.
Aquí pots perdre, perquè pots perdre perquè és un dels candidats, un dels favorits a pujar, però de la manera com ho has fet, no? Això dol.
Sí,
i
sí,
per
sí.
Això repeteixo el que deia al principi, no? Te'n vas amb aquesta sensació de dir, ho hem tingut i ho hem tingut.
Bé, ara quan hem estat tots al vestidor de la segona part, ara quan ha acabat el partit, els he reunit abans de que marxessin a la dutxa i el missatge ha estat de que estic molt content de l'esforç que han fet, de que és millor fallar ocasions que no tenir-ne i ha patit molt a l'Odena. No ho ha tingut fàcil. Nosaltres ho hem tingut a la mà i ells han tingut de treballar, pues, potser han tingut de treure tota la carn a la graella i fer un esforç imperial per poder doblegar els Sitges.
Fixa't com ho han celebrat.
Sí, home, clar, evidentment. Quan vas 0-2 i dones la volta a aquest marcador i bé, sempre hi ha rivalitat. Sitges l'any passat també aquí va guanyar. Bueno, és un equip que sempre està a la part alta i Sitges també els últims anys. Llavors, content per l'esforç. No hem estat encertats, hem de millorar de cara a porteria perquè, bueno, això et marca molt durant el partit i avui s'ha vist que si haguéssim marcat alguna haguéssim marcat una altra taranda del partit.
I mal cos també, suposo, Víctor, perquè ha passat aquí al final, no? Vull dir, no cal tampoc, vull dir, el Sitges ha perdut i se'n va cap a casa, molt bé, però la victòria s'ha de celebrar amb respecte, no?
Bueno, el seu entrenador ha estat expulsat diverses jornades ja anteriorment durant la Lliga, llavors suposo que quan dones la volta, doncs...
Hem vist que la banqueta heu tingut algunes paraules.
Sí, no, bueno, el número 8 en el quart gol d'ells, el número 8 s'ha encarat amb la nostra banqueta, quan ha marcat el quart gol a l'Òdena, i bueno, doncs lo típic, no? Ja quan vas guanyant, doncs deixes caure al terra, perds temps, el mateix entrenador li deia als jugadors que es tiressin al terra, bueno, tu pots guanyar i està molt bé, però hi ha coses que, per sobretot, s'ha de tenir una mica d'educació i guanyes, ha estat millor i ja està, no falta entrar en històries ni petonets que han donat també a la banqueta, bueno, ficar una mica més de foc al foc doncs és complicat.
Bé, intentar passar pàgina una setmana per endavant per treballar el partit de dissabte amb l'Olivella. Ara estem en plena pujada.
Sí, ara ens toca Olivella a casa nostra, bé, aviam si...
Olivella que ha empatat avui, s'ha deixat 2 punts a casa, vindrà, suposo, ferit en aquest sentit.
Sí, doncs com nosaltres també, evidentment quan venim d'aquí d'estar 0-2 i de tenir moltes opcions de poder emportar-se els 3 punts i no ho hem aconseguit, doncs també estem ferits. Bueno, millor haver sumat un punt, ha estat el cas, sumar els 3 tampoc, i bé, aixecar els ànims, seguim la ratxa positiva a casa que hem començat a la segona volta i ja està, i millorar els marcadors que vam fer la primera respecte a la segona i ja seguir treballant.
Bé, doncs ferits uns i ferits els altres, però Toni, dissabte a Aiguadols hi ha un partidàs.
Sí.
El partit dels retrobaments, diem-ho així.
Sí, és el partit de retrobaments perquè...
Perquè ara mateix l'Olivella té un planter amb exjugadors als Sitges. I uns quants.
Uns quants.
Ara em venen al cap, Víctor Olmedo.
Sí. David Carrasco,
sí senyor. L'Enric.
Jonathan Durango. L'Enric Bono. N'hi ha més.
Sí.
Candel, que ara està lesionat.
Candel, sí senyor.
Francesc Candel.
Però Rafaporras,
Rafaporras, Arturo Valera
a la banqueta. En fi.
Sí, uns quants.
Té el seu puntet.
Uns quants jugadors que estan jugant doncs ara a l'Olivella, que han jugat a la Unió Esportiva Sitges, que a més l'Olivella ve aquí doncs pensant que han perdut 5 punts. Si l'objectiu de l'Olivella és doncs mantenir-se dalt i lluitar com per un joc de la promoció o treballar dalt del tot, clar, l'objectiu de l'Olivella és guanyar Sitges, perquè si perd aquí, doncs ja s'aniria 8 punts.
Sí, certament, i ho has dit perfecte, Toni. Si l'objectiu és, com a mínim, ocupar aquesta segona posició, han de venir aquí a guanyar, que no ho dubto.
No ho dubta ningú, el que passa és que, clar, davant també té un equip que, com ho deia el mateix Víctor Doñate, també està ferit, perquè ve de perdre com va perdre Òdena, en un partit que mereixien quelcom més, i doncs ara rep l'Olivella. A més, amb tots els ingredients per Víctor Doñate i per tots els jugadors que ara juguen amb els Sitges, que és jugar amb l'Olivella. Per ells aquests tres punts són importantíssims, perquè el que es tracta del Sitges és anar sumant. I un Sitges que té molt a guanyar i poc a perdre, perquè lluitar pel George Candevantes de dalt del tot ho té bastant complicat. Sumar els tres punts per ell seria molt, perquè a més continua la mateixa, la bona línia que ja va començar doncs amb la final d'any guanyant els partits de casa.
I la pregunta seria, què ha de millorar aquests Sitges per acabar de rematar els partits? Ho deia també el Víctor, no? Vull dir, ser més efectius de cara a porteria, això ens està condicionant molt.
Sí, i també doncs millorar una miqueta més en defensa. S'havia millorat bastant, però jo penso que es dona molt d'espai en defensa, perquè sí que l'Òdena té molt potencial, però el Sitges controlava molt bé la primera part i li va faltar una miqueta més a la segona part. Va ser quan el Sitges va voler guanyar i va acabar perdent. A vegades, doncs, és això, no? I així ve aquesta part del partit en el que doncs, es poses massa i acabes derrotat.
En qualsevol cas, repetim, Òdena és plaça complicada.
Molt complicada.
Molt complicada.
De sempre, ha sigut una plaça molt complicada.
El Sitges, ho recordava també Víctor Doñate, l'any passat va guanyar 0-2, però allà guanyar no és fàcil. Bé, de fet ho han fet en Ribas i Olivella aquesta temporada, sí. però és... A mi l'Òdena em sembla un equip, deixant de banda el que va passar després, i bé, i aquesta potser manca d'humilitat o manca de respecte a l'hora de celebrar la victòria, té un equip... per pensar que poden fer coses importants.
Sí, clar, a veure, ser segon com estan amb dos derrotes tan sol no és,
bé,
no,
i ara mateix,
suposo, no és una casualitat.
No, i suposo que la gent d'Òdena ara mateix pensa, home, no ens conformem en ser segons, estan total a tres punts del Cubelles, un Cubelles que ha d'anar a Òdena.
Sí, clar.
Per tant, ells poden pensar tranquil·lament, quan vingui el Cubelles aquí...
Clar.
Els hi fumem i els prenem la primera posició.
Clar, és evident que ells pensen el que va passar l'any passat amb el Sant Mauro, que la primera volta del Sant Mauro no va ser lo bona que esperava el Sant Mauro, però la segona volta va arrasar totalment. Ells fan una miqueta aquesta comparació. El que passa que sí que aquest Òdena és molt millor que el de l'any passat, però és que el Cubella també és molt millor que el de l'any passat.
Sí, aquí tothom ha pujat un esgraó.
Correcte.
4:43, per tant un parell de minuts i arribarem al punt de 4:45. Deixem el grup 12, fem ràpidament un repàs a com han anat les coses al grup 10. No ha jugat el Sitges Sobrense aquesta 19a jornada, però evidentment hem de repassar com queda la situació en aquest grup 10. Els resultats que han estat a Terlenca 5, Chacarita 0, Veterans 1, Martinenc B 0, La Florida 1, APA Poble Sec 0, Sant Genís 3, Gornal 2, Turó de la Peira 1, Ibèria 0, atenció perquè l'Ibèria porta un seguit de derrotes encadenades, Carmelo 2, Almeda 3, Dinàmic Batlló 1, L'Esquerra de l'Eixample 1, Ciutat Cooperativa 2, Poble Sec Unió Esportiva 0, i el partit Santa Eulàlia Sitges Sobrense, recordem, es va ajornar i es jugarà el dissabte 2 de març a partir de les 5 de la tarda. Ho tornem a recordar, dissabte 2 de març és ni més ni menys que dissabte de Carnaval. Com quedarà mateix la classificació després d'aquesta 19a jornada? Doncs l'Almeda té 42 punts, segon el Terlenca amb 40. L'Ibèria, que no fa pas massa, anava liderant la classificació i amb un gruix important de punts respecte als seus perseguidors, ara és tercer amb 39. 36 pel Sant Genís, 35 per Santa Eulàlia, 31 per Gornal, 29 punts per Carmelo i Dinàmic Batlló. El Veterans Catalunya en suma 28, 26 per Turó de la Peira i Ciutat Cooperativa, 24 ara mateix pel Sitges Sobrense, que és 12, 22 per Martinenc B, 18 per La Florida, el Poble Sec, que és quart per la cua, amb 17, el APA Poble Sec amb 13, avant penúltim, i tanquen la classificació l'Esquerra de l'Eixample amb 9 i el Chacarita amb 5. fi, només ho recordarem, però diumenge, Toni, el Sitges Sobrense en rebrà el Ciutat Cooperativa.
Sí, un Ciutat Cooperativa que ja en el partit de la primera volta li va fer un 4-0 al Sitges Sobrense. És un equip complicat, un equip que està, bueno, és un històric d'aquesta categoria.
Té dos punts més que els sitgetans, estan 26, per tant el Sitges Sobrense ha de pensar ja en sumar.
Clar, i després de los dos partits que van veure consecutius a casa, aquestes bones sensacions, home, si juguen com ho van fer en aquests dos últims triomfs, jo penso que el Sitges Sobrense pot guanyar aquest partit.
Com ha baixat l'Iberia, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, és que és un grup molt complicat.
Ha perdut pistonada en aquestes últimes jornades, s'ha encadenat un seguit de derrotes que l'han baixat fins al tercer lloc. L'Almeda s'ha situat com a nou líder. I atenció, perquè bé, són les tres primeres places, només hi ha tres punts de diferència.
Sí, clar, és que doncs, hi haurà lluita fins al final. El problema són per la meitat de la classificació, perquè tot està molt igualat. Perd dos partits en vas avall, no? Uh-huh. Tot i que n'hi ha una diferència entre els últims i la meitat de la classificació, però és un grup bastant complicadet.
Dèiem, el Sitges Sobrense ha de començar a pensar ja en una victòria aquest diumenge a Aiguadols davant el Cooperativa. Sí que efectes classificatoris mires més cap avall que no pas cap amunt, però bé, tens 24 punts. Pensa que el tercer per la cua, que és l'APA Poble Sec, en té 11 menys que tu. Per tant, hi ha aquest ser coixí.
Sí, clar, n'hi ha un coixí que tu... A veure, assegurar els punts de casa, doncs aquest Sitges Sobrense pot acabar mantenint la categoria sense patiment. Tan sols assegurant els punts de casa. Si pots anar sumant fora alguna coseta, bé, però és molt important això, no? Doncs com els últims partits, assegurar els punts de casa, perquè d'aquesta manera, doncs, tu t'assegures acabar sense patir.
Doncs així estan les coses en aquest grup 10 de tercera catalana. Ara mateix 13 minuts per les 5. Anem al bàsquet. Parlem de bàsquet perquè en aquest passat cap de setmana es va disputar a Manresa l'All-Star de Copa Catalunya. Dissabte al Nou Congost, la selecció de jugadors del grup 2, entre ells el del bàsquet Sitges, Jordi Boronat, es va imposar a la selecció de jugadors del grup 1 per 94-91. Jordi Boronat, que va jugar a prop de 22 minuts, va anotar 11 punts, obtenint un 7 de valoració. L'MVP del partit va ser el jugador del badalonès Pedro Cuesta, amb 17 punts i 6 rebots. Pel que fa al concurs d'esmaixades, el guanyador va ser el jugador del Club Bàsquet Cerdanyola, Guillem Sánchez. Recordem que la competició amb la Copa Catalunya es reprèn aquest proper cap de setmana, coincidint amb l'arribada del mes de febrer. El bàsquet Sitges obrirà la segona volta en rebent el Club Bàsquet Alpicat, ara mateix el segon classificat. Serà el dissabte dia 2 a partir de les 6 de la tarda a Pinsbens. Temps ara per repassar la primera catalana d'hoquei patins i parlar de la derrota que vam patir el Club Patí Sitges 7-1 a la pista del Congrés. Per lo avoltat de la derrota, Toni, sorprèn.
Sí,
ara li preguntarem al Carles Busquet què va passar. Un Club Patí Sitges que al descans va marxar perdent per la mínima, 2-1, i que a la segona, desastre total.
Sí, que té que analitzar molt, molt, sobretot aquestes segones parts.
Segones parts, ja li va passar amb el Barça aquí.
Clar, les segones parts l'està passant factura, sobretot té que llegir molt bé aquestes segones parts de l'equip i doncs seguir la línia de principi de temporada, doncs anar fent els seus partits, anar marcant els tempos a l'equip, perquè si no, doncs clar, no s'entén aquest 7-1 final del Congrés davant del Club Patí Sitges.
Carles Busquet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens estem preguntant, clar, no vàrem veure el partit, què li va passar amb aquest Club Patí Sitges per rebre aquesta derrota tan clara, tan contundent.
Sí, tan dura.
Tan dura.
És... Bueno, aviam, el partit bàsicament es va cantar per dues decisions de l'àrbit. I a partir d'aquí, doncs ja tot el que havíem parlat amb els jugadors i tot, doncs se'm va anar a fer punyetes tot. Estàvem fent un partit superigualat i de cop i volta s'inventa un penal, l'àrbit, anàvem 1-1, i res, i vam anar a mitja part amb un 2-1 en contra, i a l'inici de la segona part, als 2 minuts i mig, s'inventa una falta directa també, i bueno, doncs acaba també en gol, llançant un gol seguit, i ja va ser com un, ja un bajón. I res, bueno, no vam poder superar-ho tampoc, i mira.
Un altre cop la segona part, més enllà d'aquestes decisions que comentes arbitrals, Carles, ja us va passar l'altre dia amb el Barça, amb la diferència que evidentment veu marxar al descans amb un 3-1 a favor, però bé, tenies aquella sensació, repeteixo, més enllà d'aquestes decisions arbitrals que expliques, tenies la sensació tu i evidentment els jugadors que d'allà doncs podíeu sortir amb un resultat quelcom més interessant.
Sí, no, aviam, la segona part d'ahir no va ser igual que era el dia del Barça o el dia del Vendrell, que també ens van apretar, no? No va ser, ells, o sigui, nosaltres a la segona part sortíem a no a defensar, sinó volíem anar a guanyar. Sí que a defensar també, però ja et dic, estàs allà treballant, perquè aquest equip era superintens, el Congrés, que no pots fer ni una cantada perquè se't fiquen dins. I ja et dic, estàs allà jugant de tu a tu estupendament i és això, no ens pitaven res, no sé, va ser tot un no sé, no podíem jugar bé. Ja. I els nanos van donar la cara, van donar-ho tot. I ja et dic, no és la sensació que hi ha que dius, ostres, que avui la segona part no, mira, ens ha faltat aire o jo què sé, la gestió dels canvis, no, ahir no va ser això. Ahir va ser que, per això, que no ens van deixar jugar, ja està. No et dic que haguéssim guanyat o què,
Sí, sí, sí.
Igual també haguéssim perdut, però bueno, d'una altra manera.
Ja, no amb aquesta contundència, sens dubte.
Sí, sí.
El que queda clar, Carles, és que ara per ara esteu passant pel vostre pitjor moment. Només heu estat capaços de guanyar 2 dels últims 15 punts, heu encaixat les 2 derrotes a casa, més aquesta del Congrés, ja veníeu de 2 empats a Vilaseca i Monjos. En fi, tot plegat us està no sé si dir, tornant a la realitat.
Sí, no, aviam, sabíem que podia passar aquest moment, no esperàvem potser que fos un 5 partits o 6 sumant només 2 punts, però bueno, hem de seguir, estàvem bé, hem de tornar a recuperar sensacions d'aquestes, ara ens ve un partit bastant bé per venir-te amb una miqueta, ve un descans després, i ens toca l'Espanyol tot seguit, o sigui que no podem, si ens venim a baix, a l'Espanyol ens en fotrà un cabàs també, i estem només a un punt de promoció, que al final és on volem estar, no? I queda moltíssim i confio amb els jugadors i confiem tots amb l'equip que això ho tirem endavant sí o sí.
Tu segueixes creient que aquest equip encara pot aspirar a aquest quart lloc que atorga un dels llocs de promoció?
Fins a la 5ª posició entrem a playoff.
D'acord.
Sí, llavors et dic, estem a un punt de la 5ª posició.
És cert.
Ara, diguem que així fort de cop en hivern només l'Espanyol. I després tots són uns quants partits que tots aquests els hem de guanyar sí o sí. I els altres entre ells doncs, que es vagin també, esperem que es vagin sumant i restant, no? Però ja et dic, jo confio en que si estem a tope fins al final, acabem amb les 5 primeres posicions segur, però clar, sabem que ningú ens regalarà res, que no podem confiar-nos a la mínima que guanyem 1 o 2 partits seguits, que el partit dura els 50 minuts i si relaxes una miqueta saps que és un gol en contra perquè és així de dur. I bueno, doncs això, saber com està en la primera volta.
Quan teniu previst fer debutar el Jorge Rey?
Doncs aquest dissabte, perquè l'Isaac està amb alguna targeta de sanció.
Sí.
I llavors el faré descansar perquè estigui amb l'Espanyol, perquè l'Isaac és un jugador així revulsiu. I a debutar aquest cap de setmana el Jorge, que ja té ganes. A més, aquest cap de setmana també estava amb grip, igualment, però però sí, té ganes el nano, més, ja et dic, és un partit que és clau perquè pugui ja debutar, a casa, amb els coers, que agafi una miqueta de confiança i ja veurem si doncs, seguirà ja directament en plantilla o encara guardarem una miqueta, no ho sé, ja ho veurem. Però almenys aquest dissabte el Jorge debutarà.
Si no ho ha fet fins ara, Carles, què és, per una decisió o una qüestió?
Clar, perquè fins als Nadals no ho sabíem clar si li faríem fitxa o no.
D'acord.
Llavors ell després de Nadals va marxar fora, ja va, com que portava uns dies entrenant, però va marxar uns dies fora i va venir, va faltar entreus al final, i sí, pot ser bonet, però al final has jugat d'una manera i fins que més o menys no agafis els quatre matisos, pues no et pots ficar a la pista.
D'acord.
Vinga, a jugar.
Per tant, és una qüestió d'adaptació, diguem-ho, sí, al sistema, sí, i a la manera de jugar de l'equip, és evident.
Sí, sí, sí. Però sí, és un nano que té diverses qualitats, o sigui que pot sumar i això és important.
Carles, deixant de banda l'Espanyol, perquè sí, confiem guanyar aquest dissabte a la nostra pista, deixant de banda l'Espanyol, el partit, una vegada doncs superat aquest partit de l'Espanyol, comença de veritat la vostra lliga?
Aviam, és que és el que diem, ens pensàvem que la lliga aquesta era com una lliga de tres grups, i diguem de com més bons, més normalets i més fluixets, però és que estem veient cada cap de setmana uns resultats que no és allò que dius, mira, ara ens veuen... Sí que és el que dius, que són uns partits que són claus per sumar i poder estar agafats a dalt una altra vegada. Suposo que vols dir això quan dius la nostra lliga. Sí. Però et dic, tots els equips et poden guanyar. L'altre dia mateix l'Espanyol a casa va perdre, no me'n recordo amb qui va ser.
Sí, amb el Vendrell.
I, amb el Vendrell.
Sí, sí.
I, bueno, sí que el Vendrell és un equip molt potent, també, però ningú hi comptava amb aquesta derrota al final. O, jo què sé, o l'Andorra quan va guanyar el camp de l'Espanyol també, o, no sé, o nosaltres quan vam empatar el camp del Reus, que el Reus estava jugant en aquell moment no? No sé, o el Barça veus uns partits raros i després unes golejades impressionants... No sé, està molt renyida la lliga. Ens pensàvem tots, quan en la primera volta et trobes amb els equips que estem a dalt, direm, poder llamar, ostres, aquesta lliga és de 7-8 equips, de les primeres 5 posicions, ho això ho comentàvem amb els entrenadors. I ara mateix s'han sumat dos equips més per lluitar, perquè fins al final de temporada ja es veu qui sumarà més o qui menys, també. No sé, està tot molt igualat i cada partit és ara mateix per nosaltres, el Martínez és una final, perquè si no anem amb aquesta mentalitat, palmarem segur. I quan anem a camp de l'Espanyol, doncs serà una altra final, perquè si no ens ho parem així, no val dir, vinga, va, sumem aquests 12 punts i després, si no, hem d'anar a guanyar cada cap de setmana l'últim partit com si fos.
Perfecte, Carles, doncs res, volíem preguntar-te bàsicament què és el que va passar ahir a la pista del Congrés, i feina feta, com diu aquell. Gràcies per atendre'ns una vegada més.
Molt bé,
que vagi molt bé. Bona tarda.
Vale, merci, adéu.
Bé, doncs amb Carles Busquet gairebé acabem, no sense abans recordar que el proper partit, ara ho recordava el propi Carles, serà amb el Martinenc aquí a Pinsvens a partir de les 6 de la tarda aquest dissabte. Destaquem també d'aquesta jornada d'hoquei patins la victòria del segona catalana 5-4 davant el Sant Cugat, un sènior B que ara mateix és sisè a la classificació amb 34 punts. Aquesta segona catalana també està molt, molt igualada. Victòria del juvenil a la Copa Federació 7-3 al Vendrell, derrota del Benjamí 2-9 amb la Garriga i derrota també del pre-Benjamí 1-3 amb el Prat. Amb això ara sí, acabem. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
I a vostès també agrair-vos de nou aquesta confiança una setmana més. Tornem amb més informació esportiva el divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.